L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia. L'actualitat que cada dia marca la jornada és el que tractem els propers minuts amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Des de cadascuna d'aquestes us oferim la informació més destacada. Això sí, sense abandonar les temàtiques d'actualitat territorial, que avui ens porten un altre cop a encetar l'informatiu parlant de l'incendi d'Horta de Sant Joan. L'informatiu d'avui el datem a dimecres 3 del mes de març d'aquest 2010. Comencem a entrar en matèria. L'actualitat ebrenca avui s'enceta amb les investigacions de l'incendi d'Horta de Sant Joan. I és que mentre els sindicats de bombers acusen la direcció general d'arreglar l'informe per difuminar les responsabilitats, encobrir-se i demanen dimissions, el cap dels bombers recorda que normativament no podien treure els bombers del foc d'Horta. De tot plegat, ens en fa un resum en la següent crònica, Josep Roig, La Plana Ràdio.
Lo cert és que sí, cada vegada aquest cas desperta més emocions alhora que es van coneixent més dades i sobretot opinions dels que compareixen en aquesta comissió de seguiment. Així, el secretari general dels bombers d'UGT, Antonio del Río, començava ahir la seva intervenció desmarcant-se de l'actitud, va dir, arrogant, que han tingut alguns bombers, especialment comandaments del GRAF, qüestionant la legitimitat de la comissió d'investigació. També va deixar clar que no comparteixen les greus acusacions que representants del GRAF van llançar contra l'Esbrif i criticava durament que basin la seva defensa en acusacions dirigides a tercers. La culpa, va dir del Río, només la té el foc i aquells que el van provocar. En aquest punt va fer una llarga llista de motius pels quals ell considera que la direcció política del cos té responsabilitats. Entre aquests arguments va citar la política d'aparador dels últims anys, la manca de formació, l'estructura de gestió que ofega els bombers i on el paper de la Guàrdia es veu relegada a la mínima expressió. Del Río també va criticar l'organització en dues direccions generals que se solapen creant disfuncions com les que es van produir durant l'incendi d'Horta de Sant Joan. També va acusar la direcció política del cos de no haver previngut com pertocava el circ mediàtic que es podia muntar a partir de l'incendi i oblidar-se del desplegament del grup d'emergències mèdiques o d'haver-se escudat en la imatge corporativa del cos pel seu interès personal. D'altra banda, el representant de UGT també va acabar demanant dimissions assegurant que ja s'haguessin produït si s'hagués cremat tot el parc dels ports.
Permetin, senyors i senyoria, que m'acomiadi amb una reflexió envers vostès i envers la societat en general. I és que si el foc d'Horta de Sant Joan s'hagués cremat tot el parc natural dels ports, avui segurament no estaríem aquí, ja que, sens dubte, s'hauria produït alguna dimissió o algun cessament, tal com va passar als focs del 94. Però avui aquí encara ens estem plantejant si 5 bombers morts mereixen una dimissió.
Qui va estar molt crític també va ser Joan Carles Cerdán, que és el representant de la candidatura autònoma de treballadors i treballadores de l'administració de Catalunya, el CATAC, que va ser l'encarregat d'explicar l'informe dels bombers. En part de les conclusions va dir arreglades per difuminar les responsabilitats de la direcció del cos. L'escoltem.
Tot i que pensem que metodològicament està ben realitzat, no compartim algunes de les seves conclusions. Pensem que han estat arreglades per difuminar les responsabilitats de la direcció. Els bombers, avui, els queden una sèrie de dubtes i preguntes que els responsables del GRAF i de la Direcció General no han estat capaços de resoldre. Creiem que hi ha hagut cooperativisme en la Direcció General i en aquest sentit nosaltres volem manifestar amb rotunditat i humilitat que estem i estarem, que ni estem, perdó, ni estarem, dins d'aquest entorn.
Qui va comparèixer també va ser el representant de Comissions Obreres, Jaume Martí. Martí va demanar que el cos admeti els errors i va dir que no fer-ho fa molt de mal.
Nosaltres, com a sindicat i com a bombers, per definició, mai creiem, i menys en l'àmbit de les emergències, en les actuacions impecables. I en aquest incendi, i a la vista dels resultats, aquestes paraules en boca dels nostres màxims representants polítics ens han fet molt de mal. Cal millorar, senyors. No ens podem permetre pensar que tot va ser causa de la mala sort i que no va haver-hi errors. Hem d'analitzar el que va passar i el per què. Hem de treure'n conclusions, aplicar solucions, malgrat ens costi i malgrat ens pesi.
Per concloure aquesta extensa crònica, hem d'adjuntar també les paraules d'un altre dels compareixents, Antoni Rifà, el cap dels bombers a l'incendi d'Horta de Sant Joan, que va alertar que calia un debat sobre si es pot o no ordenar la retirada dels bombers d'un foc. Va dir que tothom hauria de participar-hi i ho hauria de fer d'una forma prudent i responsable. Antoni Rifà es va defensar amb aquesta reflexió que ja va fer el cap dels Graf, Marc Castellnou, de les crítiques que han plogut sobre els bombers després que 5 dels seus homes hagueren mort abrasats per les flames. Normativament, no podíem prendre aquesta decisió, va recordar. Rifà també va explicar que el 20 de juliol per la nit, un dia abans de la brutal revifada del foc, ja va demanar l'ajuda de les BRIF i dels hidroavions de l'Estat per les condicions que prenia el foc.
La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia va celebrar divendres passat una reunió informativa amb els 29 veïns d'Alcanar afectats pel traçat del gasoducte Tivissa-Paterna per tal de preparar les al·legacions a aquesta qüestió, per a les quals hi ha el termini de presentació fins demà dijous. D'altra banda, la plataforma anunciava que dona suport i que assistirà a la manifestació de diumenge a Mora contra el cementiri nuclear. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio, bona tarda.
Bona tarda. Efectivament, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia continua efectuant moviments en la lluita contra el projecte Castor. L'últim episodi el trobem en la reunió informativa que el passat divendres organitzaven aquí al Canà Serveis Agraris amb les 29 persones del municipi afectades pel traçat del gasoducte Paterna-Tivissa. 29 afectats que tenen com a data límit demà dijous per presentar al·legacions en aquest traçat que afecta les seues propietats. Per tal d'agilitzar els tràmits, la mateixa plataforma s'ha encarregat de preparar un model d'al·legació que ha posat a disposició d'aquestes persones afectades, ja que recordem la plataforma en este cas i en aquesta ocasió no pot presentar al·legacions ja que no és part afectada per aquest traçat. Ho explicava als nostres micròfons un dels portaveus de la plataforma, Evelia Montfort. L'escoltem.
Nosaltres hem preparat unes al·legacions. A més de les nostres, vam pensar que era més ràpid preparar-ne nosaltres una, perquè si el dia 4 s'acaba, el més ràpid era muntar una altra. La tenim muntada, tota la gent del tram 2 que estigui afectada i que vulgui, que vingui aquí a l'Ajuntament, que Cris els donarà l'al·legació que nosaltres hem preparat per a tots ells. Serveix tant pel tram de Castelló com pel tram de Tarragona. L'únic que canvia és el tram de Tarragona, que ja sabeu tots que només hi ha una persona afectada, canviar la subdelegació de Castelló per la subdelegació de Tarragona. Ja. Tot el demés serveix per tot. I si hi ha un tros en blanc per si alguna persona vol fer alguna al·legació particular. És portar-ho a Correus, que us ho sellen abans del dia 4, i l'al·legació és vàlida.
D'altra banda, i encara parlant de qüestions mediambientals que afecten la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, hem de dir que també ha mostrat el seu suport i ha confirmat la seva participació en aquesta manifestació que diumenge que ve organitza la Coordinadora Anticementiri Nuclear, una manifestació que, recordem, es celebrarà a partir de les 12 del migdia a Móra d'Ebre. Des de la plataforma s'ha demanat a la gent d'Alcanar que hi vulgui assistir, que es concentren diumenge a les 10 del matí al Centre Cívic que per tal de tots junts viatjar cap a Móra d'Ebre.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar busca suports per defensar el sector de la tonyina roja. Andreu Martí, alcalde del municipi, es reunirà avui amb el president del Consell Comarcal del Baix Ebre per iniciar gestions per tal d'aconseguir aliats. Olga Tomàs.
El consistori Calero, amb l'alcalde del municipi Andreu Martí al capdavant, continua realitzant gestions per buscar suports per defensar el sector de l'encerclament de la tonyina roja davant la possibilitat que s'inclogui aquest túnit dins l'annex primer de la Convenció de Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres. Recordem que si s'inclogués la tonyina roja, no es podria importar ni exportar aquesta espècie a nivell internacional. L'alcalde de l'Ametlla de Mar es reunirà avui amb el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, José Luis Mora, per tal d'iniciar les gestions necessàries perquè vingui el cònsol del Japó. L'objectiu d'aconseguir la visita del diplomàtic nipó és mostrar-li el funcionament de la indústria calera de la tonyina. Andreu Martí, alcalde del municipi.
Hi ha reunions amb diferents sentits per tot el tema del sector pesquer, de manera especial. Estem fent moltes reunions i converses amb el tema de la tonyina. avui mateix amb la Càmera de Comerç de Tortosa i el seu president.
D'altra banda, des de la Generalitat, el director general de Pesca, Martí Sans, va carregar ahir contra els grups ecologistes que reclamen el tancament de la pesca de l'encerclament de la tonyina roja al Mediterrani. Sans va qualificar d'injust el seu posicionament, segons el Diari de Tarragona. Els estudis científics promoguts pel grup Balfegó, principal empresa del sector de l'encerclament català, on es demostra que la captura en gàbies dels exemplars no impedeix la reproducció dels peixos, segons Martí Sans, alguns grups ecologistes no els tenen en compte i, per tant, considera que hi ha actituds predeterminades. El director general de Pesca va demanar a aquests grups ecologistes que no es neguin a dialogar amb el sector.
Gràcies, Olga. Des de la Cala Ràdio, ara a Ràdio Ràpita. Des d'allí, Núria Subirats avui ens parla de l'estat de les obres de l'edifici on anirà ubicada la nova biblioteca municipal.
L'Institut Català de Finances ha donat llum verda al finançament de les obres de l'edifici on anirà ubicada la nova biblioteca municipal i un centenar de pisos dotacionals. Ho ha sabut aquest matí la regidora de Cultura, Amparo Pérez, que ha mostrat la seva satisfacció pel desencallament d'unes obres que porten més d'un any aturades.
La veritat és que estic molt satisfeta, m'han donat la notícia avui mateix i després de tant de temps i també de tota la polèmica que hi ha hagut envers aquest tema, efectivament, molt satisfeta, crec que és una bona notícia per a tota la població de la Ràpita. Significa que ha estat aprovada l'operació de finançament per part de l'Institut Català de Finances de cara a l'empresa que construís la biblioteca i els pisos dotacionals. Això què significa? Que una vegada ja s'hagin signat tots els documents necessaris administrativament, se podran reprendre les obres. Podem calcular que estem parlant sobre el mes de finals de maig, potser el mes de juny, que es podran recomençar a reprendre les obres de construcció de la biblioteca dels pisos dotacionals.
L'empresa Iniciatives del Delta SL va arribar a un acord amb l'Ajuntament de la Ràpita per construir un edifici de 90 pisos dotacionals i cedir els baixos per a la ubicació de la nova biblioteca municipal. Els terrenys de titularitat municipal i qualificats com a zona d'equipaments els va posar l'Ajuntament mentre que la promotora assumia el cost i l'execució de l'obra. A partir d'aquí l'empresa sol·licita el finançament a l'Institut Català de Finances, però els diners fins a data d'avui encara no han arribat, tot i avui aquesta confirmació de que s'ha desencallat el tema del finançament. Mentre resol aquesta qüestió de les obres, la regidoria de Cultura i representants de la Xarxa de Biblioteques de Catalunya han començat a treballar en el projecte que ha de definir els serveis que haurà d'oferir la futura biblioteca, que en principi haurà de tenir sala d'estudi, consulta, mediateca, audioteca i saló social destinat a activitats literàries.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Manifestació a Móra d'Ebre, no al cementeri nuclear, ni a les Terres de l'Ebre, ni enlloc. La CANC, coordinadora anticementeri nuclear de Catalunya, us crida a manifestar-vos a Móra d'Ebre aquest diumenge 7 de març a les 12 del migdia. Tren antinuclear des de Barcelona, marxa de cotxes des del Camp, marxa de cotxes des de Tortosa. La gent del Baix Ebre i del Montsià sortiran a les 11 del pàrquing del Sabeco de Tortosa. No al cementeri nuclear, ni a les Terres de l'Ebre ni enlloc. La CANC.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Avui el Parlament català obre el debat sobre els bous i és que la iniciativa legislativa popular contra les corrides de toros continua el seu camí amb l'inici de les compareixences al Parlament de partidaris i detractors dels espectacles taurins. El primer en compareixer és l'apoderat del torero José Tomás, el músic Salvador Boix. Un cop s'hagin escoltat tots els arguments, s'obrirà el termini perquè els grups puguin presentar esmenes a la iniciativa que demana la prohibició de les corrides de toros a Catalunya. Cal recordar que seran una quinzena a favor i una quinzena en contra les compareixences al Parlament de Catalunya en la tramitació d'aquesta ILP, impulsada per la plataforma Prou. A més de Boix, avui dimecres exposaran els seus arguments en contra el torero i ramader José Miguel Arroyo i la presidenta de la plataforma per a la promoció i difusió de la festa, Rosa Gil García. Entre aquestes compareixences, cal destacar que el conegut ramader de les Terres de l'Ebre, Pedro Fumador, serà demà dijous, un dels encarregats de defensar la festa dels braus des de la vessant dels criadors del Bacri Brau davant el Parlament de Catalunya i fent referència a la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, en contra de les corrides de braus a Catalunya. Li explicava en una entrevista a Manel Ramon, amb Posta Ràdio.
Doncs efectivament serà demà dijous quan Pere Fumador, més conegut com el Xarnego, doncs pujarà a l'estrada del Parlament de Catalunya per defensar les curses de braus com a ramader en representació dels ramaders de Bac i Brau espanyols i també de les Terres de l'Ebre. Pere Fumador aportava tres raons per les quals creu que cal defensar la festa dels braus.
El qual per parlar, volia haver-ho portat parlant-ho i no escrit, però m'ho he posat escrit per no deixar-me res al tinter. Com és molt natural, pues, obvi que ho posaré allí. Pues una de les tres coses que vostè me pregunta és la llibertat del bou i que té més coses a favor de que visqui i que no visqui. L'altra, lo prohibir a l'any segle XXI, any 2010, no té massa sentit prohibir una cosa que és molt lliure, que el que vol va i que no va. I per una altra cosa molt senzilla, si anem a mirar culturalment i el que significa Catalunya pel resto d'Espanya, hem de mirar el país del costat, com és França, i França, la mort del bou que ha dit vostè i la festa dels bous cada dia va més.
Cal recordar que Pere Fumador ha dit que també es posa en perill en un futur les festes dels correbous a les Terres de l'Ebre, un tema que en aquest cas haurà de defensar el rapitenc Miquel Ferrer en una propera intervenció al Parlament de Catalunya.
Gràcies, Manel. Continuem parlant de bous, però en un altre sentit, i és que la Comissió de Bous de Santa Bàrbara està acabant d'enllestir el programa per les properes festes majors 2010, tal com ens amplia en la següent crònica Josep Roig.
Encara que falten més de 4 mesos per al començament de les festes majors 2010 de Santa Bàrbara, la Comissió de Bous ja ha començat a tenir els primers contactes amb els ramaders que els agradaria que estiguessin presents a les activitats taurines que s'encarreguen d'organitzar. Així, aquest passat cap de setmana, membres de la Comissió de Bous es van desplaçar a Alacant, on hi pasturen les vaques i bous de la ramaderia de la Paloma, i també fins a Quatretonda, a València, on es troba una de les ramaderies triomfadores d'aquest any, Vicent Benavent, recentment anomenada com a millor ramaderia de la Comunitat Valenciana. La delegació planera volia agrair el tracte rebut per part dels ramaders, alhora que ja podia avançar que aquestes dues ramaderies estarien presents a les tardes de bous de les festes planeres. Joaquim Martí, membre de la Comissió de Bous de Santa Bàrbara, sembla que també podia ja avançar que també estarien presents a les festes majors de Santa Bàrbara les ramaderies de Fèlix Ozcoz, Hilario Príncep i Pedro Fumador, el Xarnego. L'escoltem.
Bueno, nosaltres ja, després d'acabar la setmana taurina, fem una reunió i mos parlem vore per de cara a l'any que ve. I, bueno, mirem, jo per lo menos volto molt, llijo molt, veig molts de vídeos i, bueno, i creiem que les ganaderies que van vindre aquí han triomfat a tot arreu i, bueno, darem una oportunitat per a que tornin totes les mateixes perquè han estat, enguany han sigut les millors, i com han sigut les millors, pues, a Santa Bàrbara es mereixen millor i van vindre les mateixes.
Martí també informava que enguany hi haurà novetats en quant a les tardes de bous. L'any passat no va haver concurs de ramaderies, cosa que enguany volen canviar.
Sí, 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 com cada any volem innovar una mica més. Hem anat a alguns concursos de ramaderies dels més importants d'Espanya i hem vist que fan un concurs en, bueno, en vaques i bous, i el que fan és donar unes puntuacions. Nosaltres aquí a Santa Bàrbara no vam donar cap, no vam donar cap temps a cap vaca, sinó el ganader portava les vaques que volia i les deixava sortir el temps que volia a la plaça. I no donàvem cap puntuació a cap vaca. Així que al final de la campanya vam fer la gala i vam donar premi a la millor vaca, millor bou i millor ganaderia, però aquestes no tenien puntuació. El que farem aquest any és que si era públic, farem una, els membres de bous donarem unes puntuacions a cada vaca i al bou, i bueno, i a l'altre ganaderia que guanyi, aquella que tindrà més punts, i la vaca que tindrà més punts de guanyada, i el bou també.
Tot i que encara està per acabar de concretar el número de vaques i bous que participaran cada tarda en aquesta competició, Martí avançava que segurament serien 6 vaques i un bou.
temporada de teatre Amposta 2010. Dissabte 20 de març al Teatre Auditori de la Lira Ampostina i a les 10 de la nit en un barquito de vela. Una història sobre la batalla de l'Ebre. Una obra per seguir el fil de la batalla de l'Ebre de la mà dels seus protagonistes, tant d'aquells que van quedar gravats per sempre a les pàgines dels llibres d'història, com d'aquells soldats anònims que van arriscar les seves vides per una causa que molts d'ells no comprenien. En un barquito de vela, de la companyia Teatre Cádiz, interpretada per Pau Bou, Isabel Núñez Castro, Arnau Puig i Albert Riballo. El Teatre Auditori de la Lira Ampostina serà el proper dia 20 de març a les 10 de la nit. Recorda, preu de l'entrada 15 euros, entrades anticipades a l'àrea de cultura de l'Ajuntament d'Amposta i llibreria Gavina. Teatre Amposta, 20 de març, en un barquito de vela, una història sobre la batalla de l'Ebre.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
En la crònica cultural us hem d'explicar que el proper divendres el Canà iniciarà un curs d'introducció a la història del municipi que es portarà a terme a la Casa O'Connor i serà impartit per la historiadora Elena Fibla. Des de el Canà Ràdio ens ho explica Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des del Canà parlem avui d'este curs d'introducció a la història del Canà que el nostre Ajuntament, junt amb Òmnium Cultural, han organitzat per als propers dos mesos, un curs que tindrà periodicitat setmanal i que celebrarà les seues sessions els divendres de 7 a 8 de la tarda a la Casa O'Connor. Elena Fibla, l'encarregada d'impartir-lo, era qui explicava als nostres micròfons els continguts i l'objectiu d'aquest curset. L'escoltem.
A partir del 5 de març i fins al 30 d'abril, tot i que a Setmana Santa se descansarà aquella setmana, Òmnium Cultural i l'Ajuntament d'Alcanà han organitzat fer un curs sobre la història d'Alcanà, sobre la introducció, no? Tindré els coneixements bàsics de lo que ha passat a la població al llarg de la història, quins són els edificis més representatius, per què i què van significar a la seva època, i també posa una miqueta la vida social, la política, com ha evolucionat també al llarg del temps, quins colors ha anat tenint la població. I bé, és un curs que és totalment gratuït i que se realitzarà a la Casa O'Connor, a la sala d'actes de Ramon Esteban, els divendres a la tarda de 7 a 8. I convido tothom que estigui interessat en conèixer la història d'Alcanà a que s'apunti, perquè és una ocasió per, i a més gratuïtament, que de tindre informació sobre la història del seu poble i a més fer consultes, no? Preguntar a veure quins dubtes té la gent en quant a tots els moments més importants que ha viscut la població.
Cal dir que el curs és totalment gratuït, les places són limitades a 25 i per a més informació o directament per inscripcions podeu trucar a l'Ajuntament d'Alcanà al 977-73-2013 demanant per Daniela.
Gràcies, Domènec. De fet, tot i que som a meitat de setmana, ja comencem a avançar algunes de les activitats que es portaran a terme al territori els propers dies. Si els agrada anar de compres i aprofitar els preus econòmics, no s'han de perdre el proper diumenge a Deltebre el Mercadet d'Oportunitats. Lluïsa Bertomeu ens explica, entre d'altres coses, què hi trobarem.
La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Deltebre ha preparat una nova edició del Mercadet d'Oportunitats a fi de poder liquidar estocs coincidint amb la fi del període de rebaixes. Els 25 comerços exposats oferiran articles tan diversos com roba per a la llar, llibreria, calçat, roba de vestir, objectes de decoració, tal com explica la tècnica de comerç Vanessa Callau.
Des de l'àrea de comerç hem organitzat un mercadet, com tots els anys, en què les botigues vendran tots els estocs que tinguen de tot l'hivern. És un mercadet d'oportunitats on podrem trobar des de objectes de decoració fins a sabates, com també roba, diferent tipus de roba. El mercadet se tracta de que se venguen tota classe d'estocs i més als temps que estem, i a partir d'aquí l'encant és que hi ha 25 comerços que participen, tenim atraccions per als més menuts i hi haurà una xocolatada per a tothom. Esperem que tots vinguéssiu i que peguéssiu la volta per allí, que mengéssiu, que compréssiu, sobretot. Un punt, si fes mal dia, el que faríem és que ho passaríem el següent diumenge. Que estiguem preparats i que obriríem les portes un segon diumenge.
Recordeu, aquest diumenge, a partir de les 10 del matí i fins les 7 de la tarda, a la plaça del Mercat de la Cava, mercadet d'oportunitats amb atraccions per als més menuts i xocolatada fi de festa.
Gràcies, Lluïsa. Continuem de festa i precisament aquí a Deltebre, perquè aquest cap de setmana, més en concret el dissabte, s'ha organitzat el festival anual del Club Twirling La Cava. Amado Cebolla ens explica què és el que han preparat per aquest festival.
El dissabte el grup de Twirling de La Cava farà el seu festival anual, una nit de festa després de les competicions i per relaxar una mica més els nervis ocasionats per tantes competicions. El centre cívic albergarà una festa plena d'actes. El grup de Twirling de la Cava ha invitat associacions culturals, esportives per gaudir dels millors números que han portat durant tota la temporada. Hi haurà ball, exhibicions, patinatge i l'actuació del mateix Twirling de la Cava. D'aquesta festa ens parla la presidenta Encarna Tomàs.
Sí, mira, en aquest festival trobem tot el que les nostres twirlers han fet durant els campionats d'estany, el de Catalunya i el provincial. Llavors col·laboren en nosaltres diversos grups d'aquí al nostre poble, com són Batucava, el Club Patí del Tebre, el grup de Sevillanes Poderío, després el grup de Karate, l'Escola de Dansa del Ventre, i després una parella d'aquí del poble que es diuen Carlos i Maruja, que ballaran un tango. I entremig les actuacions d'ésser, anirem fer les actuacions de Twirling, que entre elles estan les dues actuacions que s'han classificat per anar al Campionat d'Escòcia, que són el gran equip de bastó i el gran equip de pom-poms. Costa molta feina que creixi, perquè aquí en este poble, gràcies a Déu, hi ha moltes coses i moltes activitats, i moltes, però la gent cada vegada s'interessa més pel twirling. I, a més, col·laborant també totes les entitats que col·laboren, doncs, va créixer el festival. No, és una manera que nosaltres també doncs, podem ensenyar el que és el twirling i és una nit bona perquè actuen doncs, tota la joventut del poble, es pot dir. Val la pena perquè veuran que hi ha moltes hores d'entrenament per part de tots. Moltes hores, molts de caps de setmana sencers entrenant. Vull dir, són xiquetes, molt joves, que es passen un munt d'hores, totes les hores que tenen lliures entrenant. Un esport que és complicat, perquè és el cos, és el bastó, i veuran el munt d'hores que han d'entrenar, els vestuaris que tenen, els números que tenen muntats, i vull dir, veuran dues actuacions, les dues estel·lars nostres, que són les que ens han classificat per anar a Edimburg, i a més veuran tot el resto d'entitats del poble que col·laboren amb nosaltres, que tots porten els seus números millors.
Per acabar, algunes de les twirlers els pròxims dies ja hauran de començar a entrenar fort. Escòcia les espera al mes d'abril en el campionat europeu.
L'informatiu de Mute.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
De les pluges més importants, fins a primeres hores del matí, remarquem aquests registres que han arribat a prop dels 16 litres per metre quadrat a Olot, 14 a Berga, 13 a Ribes de Freser, registres que ja es veuen desfassats en aquests moments perquè les pluges es van incrementant, van intensificant-se, es va acostant la part més activa de la perturbació, aquesta depressió que s'està formant més o menys entre la costa catalana i les Balears, provocant una situació també de temporal marítim que ha d'anar més també a partir de migdia i a la tarda. Compte perquè l'onatge pot arribar de promig a ubicar-se entre els 3-4 metres d'alçada, sobretot a la costa de Girona, que és on el temporal pot ser més intens, i és també on esperem que les pluges siguin més abundants. Al llarg d'aquest matí van guanyant en terreny les precipitacions cap a la costa, però sobretot serà a partir de mitja i a la tarda que siguin abundants. I compta amb el vent i el temporal marítim en general a tota la façana litoral. No millorarà ben bé fins a la propera nit, quan s'obrin clarianes. Pot començar-ho fer ja en el País Valencià aquesta tarda i de cada vespre a l'extrem sud de les Balears, i demà ja es esperem una obertura de clarianes, tan sols amb algun ruixat matinal cap al nord-est i algunes nevades residuals al vessant nord del Pireu, amb descens dels termòmetres.
Temps una mica revolt. Demà sembla ser que el tindrem més despejat i divendres tornaríem a tenir pluja per les nostres terres. Res més, així posem el punt i final avui al nostre temps d'informació. Així acabem l'informatiu de Mute. Els esperem demà des de la seva municipal i a l'hora de sempre.